L'hora del pati, la tertúlia.
Bon dia i benvinguts a l'Hora del Pati. Avui comencem amb la tertúlia.
Una pastisseria de Terrassa guanya el premi al millor torró de crema d'Espanya. La guanyadora del qual concurs convocat pel Gremi de Pastissers de Barcelona és la pastisseria Turull, amb seu a Terrassa.
Aquesta edició s'ha avaluat una trentena de participants, tots ells professionals de la pastisseria de tot l'estat, i el jurat ha estat convocat per mestres del sector i professionals de la gastronomia.
El tast va ser a cegues i el resultat validat davant del notari. Segons l'organització, el premi vol reconèixer i promocionar la pastisseria artesana de qualitat a l'estat.
Ara us volem llançar una pregunta. Mengeu torró a casa? Quin és el que us agrada més?
Evidentment que per Nadal sempre es menja torró i tots aquests tipus de llaminadures. I jo crec que un dels nostres preferits, i jo crec que molts de la taula estem d'acord...
Sense fer propaganda,
és,
no?
No, és el torró de xixó, no? No diré marques.
Sí, podem donar, de marques no passaria res.
I doncs perquè és el típic, i ara que se n'estan fent molts tipus, doncs jo crec que segueix siguin el preferit el torró de xixona.
Esteu d'acord amb això, el que està dient ara l'Helena?
No, a veure, jo realment no sóc molt fan dels torrons així típics, jo sempre aniria a buscar el de xocolata, cruixent i tot, que el Suchard, que és el bo, no les altres marques, perquè els altres, no sé, em semblen, sense ofendre ningú, no vull ofendre ningú, més de gent gran, no?
La Joina ha tardat, ho estava mirant ara aquí amb la taula de so, 22 segons a donar ja una marca de torró típica i tòpica, eh? Jo pensava que també llançaríeu el gust d'aquest, de xocolata amb no sé quan. Però m'ha sorprès, Helena, això teu de...
Sí.
El torró de xixona, el clàssic, el de tota la vida.
Sí, potser és perquè la meva àvia me'n donava, com diu la Joina, és de gent gran.
Atenció, Helena, tu també ets una gent gran, doncs?
Sí, potser sí.
Bueno, no,
aquest,
escolta...
En aquest àmbit, sí.
Super.
A mi un dels que m'agrada, que no és molt típic, és el de... No sé com es diu la marca, però és de... Com de... Xupa-xup.
De torrons Vicenç.
Sí.
El vaig veure l'altre dia.
Allà, em pots descriure? Pots descriure per a tota la gent que ens escolta? Jo el primer sorprès. Existeix un torró amb gust a xupa-xup?
Sí, està molt bo.
I quin gust té? Ja em diràs de xupa-xup, però aviam...
No, té com un trossos de xupa-xup i per sobre
sí.
Té xocolata blanca. I està molt bo,
doncs
molt
mira,
bo.
Ara ens el faràs mirar... A on es compra això, al supermercat, entenc?
Al Carrefour està mateix.
Mira, gràcies, una altra propaganda. Avui ens farem de publicitat a tope.
Jo la veritat que fa molt de temps que no menjo torró, no sé si perquè, bueno, no sé, no es compra torró a la meva casa per
festes. De l'any passat?
No, l'any passat tampoc.
No us agrada? No sou de...
No sé, es compren altres coses, els
molt bé.
Bombons i això, no. Torrons no es compra a la meva casa, la veritat.
Hi ha algú de la taula que no li agradin els torrons?
No especialment, vull dir, em menjo però no sóc de menjar-ne gaire de torrons.
Bueno, jo, igual que l'Alba, no sóc de menjar gaires, però el Suchard sí que el menjo.
Però és que això és més una xocolatina que un torró.
Helena, jo sóc del teu equip també. Jo és que no catalogaria el torró aquest de Suchard com a torró. No, el torró és el que has dit tu, de xixona, aquest de les ametlles, el de crema no sé quantos... Això de xupa-xup,
bueno,
o l'ho
anava a dir, el de xupa-xup sí, tampoc el podríem dir com un torró si diem que el Suchard no ho és.
Sí, és clar, aquí tindríem... No sé, jo crec que els nostres companys que estan allò fent la fitxa de la tertúlia s'estan, crec, omplint les fitxes, de totes les frases que deixem anar així una miqueta. Hi ha algun altre postre? No sé si companys de la tertúlia que vol entrar a la notícia. Voleu llançar alguna altra pregunta d'aquestes?
Bueno, ara una pregunta més així, més seriosa, no tan divertida. Creieu que és important l'artesania? Perquè aquests torrons doncs promocionen com els productes artesans i tot això. Creieu que és important promoure això?
A veure, jo crec que sempre és important promoure el comerç local, ja que si tots consumim torrons, productes d'altres països, aquí el comerç local desapareixerà. I jo crec que els torrons d'aquí a Catalunya són uns dels més bons del país i diria del món, jo crec.
Sí, hem de tenir present, ara potser em llenço a la piscina, però és que ara quan t'escoltava, jo no sé si això dels torrons, el món, jo crec que és un postre molt típic de casa nostra, d'Espanya, per dir-ho d'una manera general. Ho dic perquè alguns coneguts que tenim de França o així es tornen bojos pels torrons, però perquè allà no en tenen.
Sí, per exemple, bueno, al meu cas, la meva família és d'un país de Llatinoamèrica, Equador, i doncs això del torró no es menja pas per res.
Per tant, és el que deies fa una estona, no? Que no és un postre nadalenc a casa vostra, per això. Però sí.
Al final només fa falta veure la botiga de torrons que hi ha allà a la sortida del Museu Dalí, que sempre està plena de francesos i de gent estrangera que suposo que surten del Museu Dalí i aprofiten per comprar els torrons Vicents allà.
Atenció, tercera casa, tercera publicitat, jo ho vaig dient perquè si ens escolten, escolta, i es volen oferir a... encara que no sigui amb diners, a fer-nos arribar doncs un lot de torrons, estaríem ben contents també, no?
Així canviem d'opinió.
I jo ara llenço aquesta pregunta. Hi ha algun altre postre típic o alguna cosa de Nadal que es mengi dolç? Que digueu sí, sí o sí.
Home, jo no som gaire de torrons a casa, bueno, sí que en mengem, però jo no en menjo gaire, jo soc més de bombons, Ferrero Rocher i així.
Caja Roja.
Però torrons no se'n sol menjar gaire.
Per aquí anava jo, no? Apuntava ara ja cap a aquesta direcció, bombons, ferreros, no sé quantos.
Si no, neulos, els també.
Els polvorons.
L'àvia de l'Helena ha fet molt bona feina, eh? Perquè, sí, les neules, els polvorons. Hi ha algú que sigui fan dels polvorons? Jo és que tinc un amic que ja el mes de setembre es torna, perdoneu el barbarisme, loco amb els polvorons, sí o no?
Sí, sí.
Jo amb els polvorons de xocolata em podria dir que sóc un loco per això.
Sí?
Sí, sí. M'agraden molt.
Ets un fanàtic d'aquests de...
Sí, sí.
I tu, Helena, de les neules, perquè les has posat a sobre la taula, eh?
Sí, perquè la meva àvia me'n dona i no li puc dir que no.
Està bé.
A veure, jo també crec que és un debat molt important. A qui li agraden les neules de xocolata o les normals? Jo crec que per mi 100% són millors les de xocolata.
Sí.
Jo estic d'acord.
Estem en el mateix aquí.
Hi ha molta gent que li agraden les normals, però bueno, no critico.
La Maui va fent que no.
A mi m'agraden més les normals. Jo personalment soc partidària de les normals.
Jo crec que sí, no? Unes neules de xocolata és perquè t'agrada molt la xocolata. Desenganyem-nos, no hi ha més. Entre torrons i neules?
Torrons.
Ah, hi ha hagut un moment
de silenci.
Sí, torrons.
Torrons, sí?
Sí, torrons.
Bueno, doncs no sé si hem obert ja la gana a la gent aquesta hora. Sí. Esperem que no. Anem, si us sembla, pel segon tema.
Sí, ara us llenço la segona notícia. Com és la generació TikTok? És la seva finestra al món i li donen absolut credibilitat.
Segons un estudi recollit per la notícia, un 64% dels joves d'entre 16 i 24 anys s'informen a través de TikTok.
Per a molts joves, TikTok actua com la seva finestra al món. Importa informació, entreteniment i socialització en un mateix espai de forma ràpida i atractiva.
Les expertes consultades alerten que sovint s'accepta com a veritat allò que apareix a la plataforma, sense consultar amb altres fonts. Li donen absoluta credibilitat i creuen cegament en allò que arriba per la xarxa. A més, el funcionament de l'algoritme, vídeos curts, molt de ritme, contínua recompra d'atenció, fa que l'ús de TikTok pugui tenir components addictius, especialment en els adolescents.
Les expertes coincideixen a subratllar la necessitat d'educar amb pensament crític, fomentar espais de diàleg i referents positius, i exigir regulacions que protegeixen els menors davant de desinformació.
I ara començarem amb les preguntes. Per què penseu que tants joves confien cegament en TikTok com a font d'informació?
Buah, aquesta us fa mal, eh? Aquesta us va directe a la llaga. Vinga, dispareu. Jo tinc un amic que diu que el seu fill o la seva filla hi dedica de 3 a 4 hores al TikTok, diàries. Wow. Jo llenço més dades, però... No, l'Ethan ens havia llançat una pregunta. Va, què?
Home, jo, com has dit això de que si passa moltes hores a TikTok, jo crec que al final, vulguis o no, l'algoritme ja te posa informació, però tu has de saber classificar si aquella informació és verdadera o és falsa.
Uf, però has dit, tu has de saber,
I llavors sempre verificar informació amb altres fonts, escoltant les notícies, informant-te per altres
Podria ser dolent i dir, i qui ho fa això? Ho feu?
Sí, amb les informacions així...
Sí que dic, mira, he trobat això a TikTok i segurament moltes vegades no vaig a mirar si és verdader o fals.
Font fiable, ho he trobat al TikTok.
Però tu sí que depèn de la compte que tu vegis, sí que saps, perquè, per exemple, si te surt una notícia de 3Cat que també utilitza TikTok, tu saps que allò ha de ser 100%
hauria de ser,
perquè és 3Cat.
Us puc demanar si em podeu dir...
Quantes hores?
No, no, lo de les hores ja deixem-ho estar, sabem que són unes quantes, deixem-ho aquí. Alguna, això, informació, notícia, alguna cosa que heu dit, ostres, sí, mira, m'ha sortit el TikTok i m'és útil i probablement ho he contrastat. Jo ja no sé si embolico molt la troca. Alguna d'aquestes? Ernest?
Doncs jo crec que sí que és... A vegades al TikTok surten notícies perquè hi ha molts diaris o molts...
Concreta.
A veure, no sé, notícies d'esports o de política surten molt, o de fets històrics que passen actualment, per exemple, guerres, no sé, algun atemptat a vegades, i doncs això sempre està bé saber-ho, que a vegades t'informes més per TikTok que per les notícies.
Valga'm Déu.
No, jo no, precisament no, però...
Tinc un amic.
No, però...
No passa res, eh? No.
Sí que és veritat que, per exemple, algunes informacions esportives va bé informar-se per TikTok perquè a sobre, a més de la informació que et dona, veus el vídeo i hi ha curts, no? Veient, per exemple, els gols o els moments més... els moments més importants del partit.
Ara resultarà que el TikTok és el nou esport o el nou marca dels nostres joves adolescents de Figueres.
No, però que el marca té una compte de TikTok i està verificada.
I jo estic molt enganxat, ho haig de reconèixer, al TikTok de Movistar Plus o no sé què, d'allò el dia després.
Sí, el dia després és molt divertit.
Ara és molt divertit, però...
També ens serveix, jo crec, per assabentar-nos, doncs, per exemple, de manifestacions... o coses que de vagues
la gent que s'escolta
dret de reunió
la gent que s'escolta deu dir quins friquis aquests alumnes de l'optativa no. Va, poseu-ho sobre la taula
dels drets de reunió, no m'ha
dit les vagues que s'interessen
de què més us informeu?
De coses sobre interès propi, no? O sigui, cada un d'aquí, si ara obríssim el mòbil, que no podem, i miréssim TikTok i veiéssim
i veiéssim el
per nosaltres, com no sé com es diu en català, pues, tots serien diferents i tindrien coses diferents.
Aquestes joies que acaben de fer aquest soroll són també extretes d'algun exemple de TikTok? Ah, no, no són joies. Sí, és el piu aquest que tenim. Va, jo vull xitxa i no me l'esteu donant. No,
jo personalment m'informo, a vegades quan em desperto al matí, sabeu que bueno, l'NBA, la Lliga de Bàsquet d'Amèrica, es juga a la matinada i jo estic dormint com tot. I doncs hi ha alguna conta de bàsquet que fa resums de l'NBA, res, en un minut, així dinàmic, molt dinàmic, i a vegades amb una mica d'humor i això doncs, m'han
informat. Sí, perquè els partits de l'NBA no s'acaben mai, eh?
No, són molt llargs, i a més són a la nostra hora de dormir.
Veig que això del TikTok ens ha donat, però no sé si els companys teniu alguna altra pregunta que puguem posar sobre la taula, o passaríem al darrer i últim tema de la tertúlia.
Bueno, sí, tenim una altra pregunta que seria què pot afectar no només a la societat sinó a nosaltres, per exemple, si veiem els vídeos curts a TikTok, en què pot afectar?
Doncs moltes vegades, a vegades em passa que penso que oblido les coses per mirar masses moments al TikTok, perquè això de passar vídeos, vulguem o no, inconscientment, fa que no recordem el que hem estat mirant, per exemple. Em va sortir un dia un estudi, ara semblaré una friki, però no ho soc. Val.
Tots ens coneixem.
Em va sortir un estudi que, bueno, que feia una pregunta a l'inici de l'escrit que deia que si te'n recordaves dels tres últims vídeos que havies vist. I ho vaig intentar pensar i dic, ostres, només me'n recordava d'un, no? I doncs això, que es parlava d'això de que t'oblides constantment del que acabes de veure per l'oxitocina.
És bona aquesta, eh? Jo ara quan ho has dit he pensat i he vist també que en Pol feia així que no amb el cap també, i sí, és cert.
Perquè a mi també em va sortir una cosa així i no em vaig en recordar de... Em vaig en recordar de dos.
Bueno.
Però no.
Jo ho
és dopamina pura i dur.
Sí.
Estan fetes per enganxar-te a aquestes apps i passar-hi temps que no ens convé.
Sí, jo me'n recordo estar parlant amb no sé qui estàvem parlant i jo deia que jo mirava TikTok en el meu temps lliure i ell mirava YouTube. I em va dir que per què no, en lloc de mirar TikTok, mirava YouTube, que barromeros me'n recordava de les últimes coses que estava mirant, perquè realment era algo que m'interessava i TikTok era anar passant vídeos. Mm-hmm. Doncs que ell mirava YouTube per això, perquè mirava coses que realment li interessaven, que no era així com que li podien sortir qualsevol
cosa. No era l'algoritme, no? Que en base... Sí. Per cert, a mi sempre em surten, no sé com dir-ho, vídeos de Mercadona. Ai, ja he dit una altra marca, se m'ha escapat. Però dius, bueno, molt bé, no? Deu veure perfil senyor o senyora, en aquest cas senyor, que va al supermercat, perquè al·lucino. Us sembla que ho deixem aquí perquè amb això del TikTok guardem-nos aquest tema, perquè ens ha donat per, bueno, ens podria seguir donant per molt i molt.
L'Hora del Pati, un podcast realitzat pels alumnes de quart d'ESO de les Escolàpies Figueres.
Gala de la Guia Michelin 2026. Novetats en restaurants catalans i de l'Estat. La gala ha confirmat que cap restaurant nou ha rebut 3 estrelles aquest any. Els 16 locals que ja les tenien, entre ells els més prestigiosos, les han mantingudes.
En canvi, hi ha 5 nous restaurants amb 2 estrelles. A Catalunya, els premiats han estat Aleia, Montbar i Enigma. El Ponent de Catalunya, La Buscano.
A més, s'han otorgat 25 noves primeres estrelles a tot l'Estat, ampliant la llista de restaurants reconeguts. Per tant, l'edició 2026 de la Glòria Michelin reflecteix un equilibri entre reconèixer nous talents, biestrellats i primeres estrelles, i mantenir l'excel·lència dels restaurants.
Segons el vostre criteri, us llancem una pregunta. Què és millor, anar a un restaurant casolà o optar per un restaurant de cuina més elaborada que tingui més estrelles Michelin? I aquí hem de tenir en compte la ració dels plats i la qualitat. Així doncs, què valoreu més, la qualitat o la quantitat?
Lo casolà, jo crec que em quedo en lo casolà, perquè al final els restaurants estrella Michelin són restaurants per anar a provar menjar i a experimentar sabors i coses.
Jo crec que els restaurants Michelin són més per viure l'experiència que a més d'anar-se a alimentar o de menjar bé. No? Bueno, que menjar bé se menjaràs bé segur.
Segur.
L'únic que viuràs molt més l'experiència d'estar a un restaurant Michelin i de totes les...
Quantitat 2, qualitat 0, per dir-ho així. Sí,
Michelin, sí, sí, per dir-ho així. Sí.
Més que qualitat, Michelin 0.
Jo crec que una vegada en la nostra vida hem d'anar per provar coses noves, perquè no només, per exemple, anar a menjar molt i provar coses més petites i provar noves coses, no només quedar-nos amb lo de sempre.
Vinga, 2-1.
Sí, és una experiència que és molt agradable, ja que bueno, tu estàs acostumat a menjar, doncs, les típiques menjar, jo què sé, macarrons i coses d'aquestes, i doncs això, quan vas a aquests restaurants, proves textures i coses noves que doncs t'impacten bastant, moltes vegades.
Sí, jo l'altre dia vaig mirar un episodi de Joc de Cartes, que era el restaurant més exquisit de Barcelona, i tots es queixaven molt de que les quantitats eren molt petites en comparació amb el preu, que al final ningú s'acertava el preu, tothom es quedava supercur i acabava sent tot molt car. I pues, això, que les racions eren molt petites i tothom es queixava d'això.
Clar, vosaltres, jo veig que heu dirigit la pregunta per quantitat, no? Probablement sí. En aquests restaurants d'estrelles sí. Hi solen haver molts plats, no? Sol ser un menú d'aquests tancats amb molts plats i per tant, imagineu-vos, no? Si hagués un gran plat de macarrons, però no sé com dir-ho, si tots fossin amb aquella quantitat, no sé si ho resistirien,
sí,
això, eh?
Potser et sembla millor anar-te a menjar un bon plat de lo que sigui, que també et costarà pues, els seus diners, però no menjar-te com 20 plats petits, que al final, no sé, a mi m'agradaria més anar a menjar un bon plat que no plats petitets.
Sí, aquesta és la qüestió dels calerons,
però més que potser que no t'agradin.
Clar, n'hi pot haver algun, és estadística pura. Clar,
sí, sí, sí.
Jo també em decanto pel Michelin perquè provo així més coses noves... que m'omplin l'estómac i...
Un bistec de cocodril,
sí.
No? Alguna... Estem dient moltes tonteries, eh?
Jo vaig mirar un vídeo de The Gref que va anar a Can Roca i diu que amb 28 plats t'omples igualment. Que
28?
28. Petits, però sí, t'omples sí. Igual.
Déu-n'hi-do.
Sí, però quant costa 28 plats?
Són menús. Penseu que un menú d'aquests restaurants pot anar tranquil·lament al voltant de mínim 200 euros.
Wow. Sí. Va pagar 130 ell.
A més de la llista d'espera que hi ha, que moltes vegades si vols reservar ja potser, i ara potser patino, però 2 anys de llista d'espera i imagina't que el dia que no hi pots anar... O sigui, el dia que et toca no hi pots anar.
Seguim fent propaganda, no? El celler de Can Roca
sí,
obren
sí.
La seva agenda el dia 1 de cada mes. Per tant, ara estem a punt, eh? El dilluns que ve podreu apuntar-vos, però a un any vista.
Val, un any,
d'acord?
Sí.
Mínim. Per tant, bueno, sí, hi ha temps. Voleu afegir alguna cosa més? Ho deixem aquí? Doncs deixarem que els nostres companys facin doncs, això, el resum de la tertúlia d'avui dijous.
Aquí, amb el tancament de la tertúlia, avui hem parlat de pastisseries i torrons, de la generació i el TikTok i de la gala de l'estrella Michelin i novetats dels restaurants catalans. Una frase que jo destacaria d'avui és que el TikTok actua com una finestra pel món. És una frase que a mi pues, m'ha fet arribar que tenim una facilitat de mirar el TikTok molt gran i de passar hores i hores mirant TikTok i informant-nos de coses que no sabem si són del 100% veritat.
Jo també destacaria una frase que ha dit la Joina, que ha sigut que els torrons, que no són com el Suchard o d'aquests que són més de xocolata i de xutxes i així, que són més torrons d'avis els altres.
Doncs avui també s'han dit opinions diferents, com que a la gent li agrada torrons de xupa-xup, com diu l'Ethan, sí, sí. O també hi ha gent que li agrada més els clàssics, com els de xichona, com els d'ametlla... I també m'ha agradat, hi ha opinions diferents, com que ens informem més per TikTok que per la tele, que això és molt problemàtic, aquesta dada. Llavors, a mi personalment m'ha agradat l'argument de l'Helena, que diu que li agraden més els torrons clàssics que aquests moderns, ja que la seva àvia doncs, li ha donat, com a la majoria, per exemple. I també el de l'Aina, que ha vist el programa de Joc de Cartes i diu que criticaven que era molt preu per poca quantitat, i jo crec que això també és molt cert. Llavors, a mi tampoc no m'ha agradat l'argument de la Mauit, que diu que les neules prefereix sense xocolata, perquè bueno, jo crec que a la majoria ens agrada amb xocolata, però no ho critiquem.
És opinable, i jo sí, també sí. Te posaré una nota negativa per això, però bueno, no passa res.
I llavors, hi ha diferents arguments ben exposats, com per exemple que l'Helena diu que lo de les hores del TikTok, que si passem moltes hores no ens en recordem dels vídeos, ja que és dopamina pura i dura, i doncs jo crec que l'ha exposat molt bé.
Mm-hmm. I bueno, ens han quedat algunes preguntes, com per exemple que si pensem que un adolescent que no té xarxes socials doncs té els mateixos pensaments que algun que sí que en té, i que si creieu que això ens perjudica d'alguna manera. I també podríem seguir parlant sobre més temes, com per exemple que com ens afecta el fet de passar tantes hores mirant una pantalla i no com podríem haver fet com érem petits, doncs anar a jugar pel carrer. I també sobre els restaurants podríem haver parlat sobre quins són els nostres restaurants casolans preferits.
Casolans, està bé això.
I doncs fins aquí la tertúlia d'avui. Salut i molta ràdio.
Heu escoltat l'Hora del Pati de les Escolàpies Figueres, un podcast realitzat pels alumnes de l'optativa de ràdio de quart d'ESO.